l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dilluns 14 de gener del 2019. Arrenquem setmana informativa amb l'última hora del cas del nadó ingressat a la UCI de la Vall d'Hebron per les lesions que li va provocar el seu pare, un noi de 21 anys de Pineda que va confessar haver-lo maltractat. A aquesta hora hi ha una reunió extraordinària de la Junta de Portaveus del Consistori Veí en què els partits acordaran personar-se a la causa com a acusació particular. Ho farà l'Ajuntament de Pineda. Ara mateix resumim tota la informació que hi ha sobre la taula. Abans, però, ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, en començar, avancem continguts en titulars. Un bebè de 2 mesos està ingressat a la UCI de la Vall d'Hebron, víctima dels presumptes maltractaments que li va infringir el seu pare. Aquest, de 21 anys i veí de Pineda, va reconèixer els fets davant el jutge de guàrdia d'Arenys de Mar.
El pare està en llibertat amb mesures cautelars. La DGAI ha assumit la tutela del menor. L'Ajuntament de Pineda i Afers Socials de la Generalitat han anunciat que es personaran com a acusació particular en el cas.
El síndic de Greuges adverteix que potser caldria revisar el protocol de maltractaments i, si cal, elaborar-ne un de nou i específic pels infants.
Rafael Ribó ha convocat per aquesta setmana una reunió amb Salut, amb la DGAI i Afers Socials per analitzar el cas.
El petit va ser visitat fins a 4 vegades en diversos centres en les últimes setmanes. Fonts periodístiques apunten que una d'elles seria el passat 27 de desembre i a l'Hospital de Calella. La regidora d'Esquerra Pineda i diputada al Parlament, Mònica Palacín, ha admès que caldrà veure què ha passat, si ha fallat alguna cosa i, en tot cas, millorar-ho.
Palacín ho ha dit avui al programa La Ciutat, a parlar d'aquesta notícia d'abast i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, als quals Esquerra no hi donarà suport, diu, si no es garanteixen els drets democràtics dels empresonats i a l'exili.
Doncs, a banda d'aquest terrible cas, d'aquest cas del nadó maltractat a Pineda de Mar, avui a l'informatiu migdia també parlarem de la campanya per tenir colònies controlades de gats de carrer aquí a la ciutat de Calella, i escoltarem alguns passatges dels pastorets i la intervenció, actuació de regidors de l'Ajuntament de Calella. L'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha convocat per aquest migdia una junta de portaveus extraordinària per tractar sobre el cas de l'infant de 2 mesos ingressat a la UCI de la Vall d'Hebron amb diverses lesions. Presentava hematomes al cap i al braç i tenia 5 costelles trencades. L'última hora és que l'Ajuntament de Pineda ha convocat per aquesta tarda, per avui a les 7, una concentració de rebuig contra el maltractament infantil, una concentració que es farà a la plaça de Catalunya, on es farà la lectura d'un manifest consensuat entre totes les forces polítiques amb representació al consistori, un manifest que es consensuarà justament en aquesta junta de portaveus. El pare del bebè, ja ho saben, té 21 anys, és veí de Pineda, va confessar davant instància judicial ser l'autor de les lesions. La mare, de la seva banda, va dir en declaracions a Antena 3 que mai havia presenciat cap pallissa i que aquestes es produirien quan ella no era a casa. La Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència ha assumit la tutela del menor i la Generalitat ha confirmat diverses accions de protecció del petit.
Afers Socials de la Generalitat i també l'Ajuntament de Pineda de Mar es personaran com a acusació particular en el cas del bebè apallissat pel seu pare i que, resultes d'això, està ingressat a la UCI de la Vall d'Hebron, estable dins la gravetat. L'infant està sota la tutela de la DGAI. El pare, qui va confessar ser l'autor de les greus lesions, està en llibertat amb mesures cautelars. Se li ha retirat el passaport i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la criatura. A la mare se l'està investigant.
En un comunicat aquest matí, Salut ha confirmat que ha obert un expedient per tal d'investigar l'assistència prèvia que hauria rebut el nadó en les darreres setmanes i en diferents centres.
Segons informava TV3, aquest cap de setmana el nadó de 2 mesos el van visitar el passat 27 de desembre a l'Hospital de Calella i li van donar l'alta sense que s'activés cap alerta. L'endemà una infermera va comunicar als serveis socials de l'Ajuntament de Pineda, on està empadronada la família, que tenia indicis d'irregularitats en la situació del menor i demanava que es fes un seguiment. Es va activar llavors el protocol per per famílies en risc d'exclusió social, però no per risc de maltractament. Davant d'això, el Departament d'Afers Socials està analitzant l'actuació dels serveis socials municipals. L'alcalde Xavier Mora ha mostrat la total predisposició del consistori a col·laborar amb la Generalitat.
Doncs a tot això, el síndic de Greuges que ha convocat una reunió amb Salut, amb Serveis Socials i la de Gaia per analitzar el cas i determinar si podria haver fallat el protocol establert.
Rafael Ribó ha posat l'accent en que el petit va ser atès almenys 4 vegades en diversos centres mèdics i que només es va activar el protocol quan se'l va derivar a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Considera necessari que se n'elabori un d'específic per nadons.
Fer un protocol dedicat específicament a la possible vulnerabilitat dels nadons i a donar-li la màxima visibilitat. Per tant, si alguna conclusió gruixuda a treure d'aquest cas és que no estem prou preparats com per fer evident aquesta visibilitat.
Carme Tello és la presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada. La tenim en línia. Bon dia, senyora Tello.
Bon dia.
Coincideix vostè amb el síndic de Greuges que caldria elaborar un protocol específic pel maltractament infantil?
Miri, jo mi sembla que és una bona idea, però que, a veure, el problema no és tant els protocols, sinó que els professionals que tenen que fer-se càrrec de l'aplicació d'aquests protocols estiguin lo suficientment formats i preparats per detectar els elements que facin possible que es posin en funcionament els protocols. Miri, jo no vaig estar present en cap d'aquestes visites que va tindre el nen als diferents centres sanitaris, però una cosa sí que penso que és important i m'agradaria dir tenint en compte que se tenen que prendre les meves paraules com a partir de coses llegides, no a partir de coses viscudes. Veiem, quan un nen arriba a una àrea sanitària per un mal dolor inespecífic, si la infermera detecta alguna cosa, té que passar-ho al pediatre i el pediatre té que fer una exploració. Em sembla molt bé que s'avisin a serveis socials, però primer hi ha que veure si aquest nen ha patit o no ha patit un maltractament físic. Pensi vostè que els maltractaments físics és el més fàcil de detectar, perquè les lesions es veuen, a diferència d'altres tipus de maltractes, com per exemple l'abús sexual. I pensi vostè una altra cosa, que també crec que és important insistir, que sigui un nadó i no parli, no vol dir que no doni, emiteixi senyals que puguin fer-nos sospitar que alguna cosa rara està passant. Perquè pensi vostè també que quan estem parlant de nens i nenes i adolescents maltractats, quan venen als serveis sanitaris, no diuen que estan maltractats, sinó que als serveis sanitaris es detecta per lesions, per conductes o per problemes somàtics que pot haver una sospita de maltractament. Per tant, penso que és molt important, i en això la nostra Associació Catalana per la Infància Maltractada estem insistint molt, en la formació dels professionals que tenen que atendre els nens i les nenes per evitar justament els maltractes. I aquesta formació té que estar molt lligada a donar eines perquè els professionals siguin capaços de veure i d'escoltar per poder entendre si aquest nen està emitint senyals de que pateix o no un maltracte.
El nadó, i segons les informacions que han aparegut aquestes últimes hores, tenia 5 costelles trencades, un braç trencat, hematomes al cap. No sé si hi ha alguna cosa que no li quadra a vostè en tot això, justament perquè, com vostè deia, els maltractaments físics són els més fàcils de percebre.
A veure, perdoni, si és per tot això que vostè m'està dient, perquè ja li dic, jo no he vist directament el cas, a veure, és que no ens l'hem mirat, francament, perdoni, però si el nen presenta totes aquestes lesions, és que no ens l'hem mirat, perquè si no l'haguéssim mirat, haguéssim pogut detectar perfectament, sobretot al nivell de les hematomes, visualment és molt fàcil de detectar. Pensi vostè que nosaltres, jo he estat treballant fins a la meva jubilació a Lleida, al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu, i després un cop a la setmana anava a l'àrea de pediatria de l'Arnau de Vilanova, on hi ha uns pediatres molt bons i que tenen molta cura per la detecció dels maltractes i abusos en nens. I sobretot voldria fer menció al doctor Domingo de l'àrea bàsica de Balaguer, que té un magnífic article i que ha treballat molt sobre el tema del nen sacsejat. Què passa? Quan un nen plora, se l'agafa i se'l sacseja per intentar calmar. Llavors el problema està justament en donar eines als professionals que quan poden haver algunes lesions a nivell cerebral pot ser perquè el nen hagi sigut sacsejat per evitar que plori. I també és molt important informar els pares de com poden calmar el nen sense necessitat d'utilitzar aquest sistema tan, tan dolent pel bebè.
Com deia la senyora Tello, la presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, hem de parlar amb tota cautela perquè bé, és cert que ni el Departament de Salut ni en aquest cas la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, de la qual doncs, gestiona l'Hospital de Calella, han volgut donar dades concretes sobre el cas i sobre la situació clínica del menor, que en tot cas sí que sabem que està en coma induït a la UCI de la Vall d'Hebron. Ens quedem amb el seu missatge, senyora Tello, més formació dels professionals i també doncs, la possibilitat aquesta, un cop s'analitzi ben bé què és el que va passar, la possibilitat doncs, de millorar els mecanismes que hi ha avui en dia.
Exactament. Jo crec que el tema és formació i poder que aquesta formació ens doni la capacitat per poder veure i escoltar les senyals que emeteixen no solament els bebès, sinó els nens, les nenes i els adolescents, que lamentablement hi ha molts de maltractes.
Doncs senyora Tello, moltíssimes gràcies per la seva atenció per Ràdio Calella. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Una i gairebé 41 minuts. Recordem que l'Ajuntament de Pineda de Mar acaba de comunicar que aquesta tarda a les 7 i a la plaça Catalunya faran una concentració de rebuig contra els maltractaments infantils i que en finalitzar doncs, aquesta concentració es farà la lectura d'un manifest unitari de totes les forces polítiques del consistori, ara reunides en una junta de portaveus extraordinària a la que hi assisteix la diputada i alcaldable d'Esquerra, Mònica Palacín, qui aquest matí en una entrevista al programa La Ciutat s'ha posat a disposició de l'equip de govern de Pineda i de totes les administracions a l'hora de millorar, si s'escau, els mecanismes per prevenir i actuar davant de casos de maltractaments infantils.
La regidora i alcaldable d'Esquerra a l'Ajuntament de Pineda de Mar s'ha mostrat consternada pel succés, comprensiva amb el rebuig social que això ha provocat. Mònica Palatín considera que els càrrecs electes han d'actuar amb responsabilitat en la defensa dels drets de la ciutadania.
Nosaltres, des de la discreció que hem de tenir com a servidors públics, com a càrrecs electes, doncs, posar-nos a disposició doncs, de l'equip de govern i també doncs, a prendre decisions conjuntes si pertoquen. I per tant, doncs, ja ho dic, és a dir, són temes molt emocionals i jo crec que en aquest cas doncs, hem d'entendre no? aquest rebuig per part de la ciutadania, aquesta ràbia que ens colpeja a tots, però després doncs, cap fred i juntament amb la resta d'administracions doncs, a veure quina és que ha fallat i què podem fer entre tots per millorar.
En un altre ordre de qüestions, la diputada d'Esquerra al Parlament de Catalunya ha reiterat la negativa del partit a aprovar els pressupostos generals de l'Estat si es manté la situació de vulneració de drets democràtics a Catalunya, encara que això provoqui la caiguda del govern de Pedro Sánchez.
Com sempre, amb una taula de diàleg hi serem, hi som, però el que sí que demanem és que aquest govern actual sigui conscient de la situació de vulnerabilitat de drets democràtics que en aquest moment patim i pateixen molts companys nostres i, per tant, han d'haver gestos. I a partir d'aquí, doncs, el vicepresident, el Pere Aragonès, ja ho ha explicat clarament aquest cap de setmana i moltíssimes altres ocasions de que no ens aixecarem de la taula de diàleg, que s'entén que els pressupostos són una eina fonamental per poder dur a terme polítiques.
Per Palacín, un projecte de pressupostos que vetllin de forma real pels valors democràtics serien l'eina més efectiva per combatre el discurs xenòfob i de l'enfrontament que està prenent el protagonisme a la política espanyola de la mà, diu ella, de Ciutadans i de Vox.
Sobre política catalana, la diputada republicana ha garantit la unitat d'acció de l'independentisme que matisa no s'ha de confondre amb fer llistes unitàries.
S'ha confós el que és unitat d'acció i, per tant, anar a la una pel que fa a les accions i al reprendre les polítiques que cal reprendre per part del Parlament i del Govern de la Generalitat, això a fer una llista, una candidatura única, sigui a nivell nacional o sigui a nivell municipal. Jo com a diputada puc dir que tot el que fa la feina dels diputats i diputades al Parlament, a les comissions, hi ha claríssimament una unitat d'acció a l'hora de defensar el que són propostes de resolució de la resta de partits polítics, que tenim doncs, una relació molt bona pel que fa doncs, als diputats i diputades de Junts per Catalunya, com també doncs, amb altres forces, com els comuns, com la candidatura d'Unitat Popular, inclús doncs, amb moltes altres.
I sobre política municipal, l'alcalde Pla d'Esquerra s'ha referit a l'anunci sorpresa d'aquest cap de setmana d'Enric Creus, que abandona la cursa per les eleccions municipals a Pineda.
El candidat d'En Marxa, en la qual s'integra el PDeCAT, exposava motius personals i d'altres per renunciar a la candidatura.
Sap molt de greu, és a dir, sap molt de greu que durant uns mesos doncs, hi hagi un moviment, hi hagi un grup d'homes i dones que es moguin perquè s'estimen el municipi. Jo des del món municipalista tinc claríssim que quan et poses en un projecte municipal és perquè t'estimes el teu municipi i que, per tant, altres motius o un cúmul de motius hagin provocat que ell hagi pres aquesta decisió, que segur que ha estat molt, molt, molt dura.
Esquerra té actualment 5 regidors a l'Ajuntament de Pineda de Mar.
Poc més de 2:45 del migdia. Moment de fer una petita pausa per la publicitat i tornem.
57.9 FM. En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats, però sobretot pel tracte professional i cordial del seu equip. Restaurant Luna Gautxa. Per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa. Calella. Informació i reserves al 93-769-1946.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
A Calella s'ha posat en marxa una campanya d'instal·lació de colònies controlades de gats de carrer als apartaments Codina i a la urbanització Vall d'en Guli. Una campanya que du a terme l'Ajuntament amb el suport, això sí, d'un grup de voluntaris amb qui ja parlàvem fa uns mesos arran de la posada en marxa d'una prova pilot justament per controlar els animals per raons de salubritat, també per controlar-ne la reproducció i per garantir el benestar animal. En parlàvem llavors amb el veterinari Josep Estanyol. Aquí tenim ara mateix en línia. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
Com es controlen els gats de carrer? Com es fa això?
Doncs el primer que es fa és agafar-los, fer-los un test perquè no tinguin malalties i en acabat s'esterilitzen perquè no hi hagi una reproducció indiscriminada, se mira que estiguin bé, que no tinguin paràsits ni res, i es tornen a deixar en un lloc que està controlat, com diu l'expressió.
I això es fa perquè es detecta que hi ha una presència molt important d'aquests animals o per què?
El que es pretén, per una banda, és que els gats estiguin controlats i, per altra banda, que aquests gats que estan controlats estiguin a la vegada controlant altres animals que no volem que hi hagin, com per exemple rates, en zones com, per exemple, la Riera de Vall d'en Guli, aquestes zones així.
Però això no es fa perquè s'hagi detectat una presència molt important o d'aquests animals, sinó que es tracta d'una qüestió doncs, de responsabilitat, no?
El primer que va passar és que hi havia unes persones que d'alguna manera, podríem dir, com a voluntaris, cuidaven a uns gats, i aquestes persones que estaven cuidant a uns gats el que feien era alimentar-los, però el que no feien era el control sanitari a un nivell, diguéssim, que era necessari. I llavors, a través de l'Ajuntament, s'ha ofert aquesta possibilitat de que aquests gats estiguin bé fent la seva feina, diguéssim, de gats, però a la vegada que la gent que té aquest cuidado d'aquests animals puguin tenir més eines a disposició.
Un grup de voluntaris de quantes persones?
Doncs estem parlant aproximadament de 12 persones.
Tenim com una brigada...
Entre els quals sempre hi ha, en una zona hi ha un que és més responsable, diguéssim, llavors.
En la nota que ens ha fet arribar l'Ajuntament de Calella s'explica que aquest control de les colònies de gats es fa a través del model CER, de captura, esterilització i retorn, com bé ens explicava ara mateix el veterinari Josep Estanyol, que consisteix en capturar els gats, sotmetre'ls a una revisió veterinària per descartar que no pateixen malalties contagioses. Aquí, per tant, el benefici és múltiple, tant pels animals com també per l'entorn i per les persones que hi viuen.
Per una banda, tenim una garantia de que els animals que estan allà no són ni contagiosos, ni tenen malalties, ni poden transmetre cap malaltia, que estan ben cuidats, ben controlats. I per altra banda, les persones que volen tenir cura d'aquests animals, tenen a la seva disposició una ajuda per part de l'Ajuntament, de tal manera que els poden tenir en les millors condicions possibles.
Per què s'han triat aquestes dues zones, els apartaments Codina i la urbanització de Vall d'en Guli?
Perquè són dues zones que tradicionalment hi ha persones que tenen cura d'aquests gats. Aquestes persones necessitaven una ajuda i estan en una zona que, diguéssim, també són zones que tenen normalment més possibilitat de tenir infestacions de rates, per el que hem dit, perquè està a prop d'una riera, perquè és una zona que hi ha canyes, perquè són zones més brutes. Anem a dir, en el sentit brutes me refereixo a naturalesa, no en el sentit de brutícia.
Veurem senyalització específica, no rètols informatius en aquestes zones. Què ens diuen?
Doncs el primer de tot, que són zones, com tots sabem, està prohibit donar de menjar als animals al carrer. Doncs en aquestes zones, diu primer de tot que és una colònia controlada, que està controlada i la porta l'Ajuntament, que en aquesta zona sí que es pot donar menjar als animals, però que les persones encarregades de donar menjar són els que els donen menjar. Que si volen col·laborar, poden col·laborar amb aquestes persones, però no donar menjar als animals d'una manera indiscriminada en aquesta zona.
Tothom que vulgui col·laborar que es posi en contacte amb vosaltres, no, Josep?
Sí, sí, hi ha telèfons, o si no, a través de l'Ajuntament. L'Ajuntament ens adreçarà en els voluntaris de cada zona per poder ajudar.
Doncs com dèiem, que aquí a Calella s'ha posat en marxa una campanya d'instal·lació de colònies controlades de gats, és als apartaments Codina i a l'urbanització Vall d'en Guli, una campanya que també és possible gràcies a un grup de voluntaris, 12 persones, i d'això n'hem volgut parlar avui amb el veterinari Josep Estanyol. Moltíssimes gràcies i fins una altra, que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per ser sempre un ressò de les coses que fem, i ens agrada molt que la ràdio també ens doni un cop de mà en aquestes feines.
Aquí ens teniu, gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Ahir diumenge van acabar les representacions de l'Estel de Natzaret d'aquest Nadal amb una funció més llarga del normal, perquè s'hi va fer entrar una escena còmica nova i feta a mida pels representants de l'Ajuntament de Calella, qui per un dia van pujar a l'escenari i van fer d'actors.
Una aparició que va aixecar moltes rialles i que va incloure diversos gags, a càrrec, per exemple, del regidor Jordi Sitjà, Albert Torrent i Marc Buch, tots vestits de pastorets, i els dos primers amb l'armilla taronja fluor d'agents cívics.
Arriba l'encarregat dels jardins de la ciutat. L'aguantaré o no l'aguantaré? Vet aquí la qüestió. Potser serà millor deixar la planta al teix, trasplantar-la al terra del cement. Ho pensaré. Mira que sí. No cal que tu pensis bé, que nosaltres la
suïm. Què fa? Ha donat el foc!
L'encarregat dels jardins de la ciutat era Marc Buch, amb el dilema de què fer amb una planta per cuidar-la com cal.
I amb veu potent, el regidor d'Esquerra, Àngel Badalló, apareixia en escena per sorpresa d'un altre romà, en aquest cas, Josep Torres.
No us ho creureu, senyors, però primer, deixeu que recuperi l'alè.
Au, va, vinga, va.
Les dones s'han tornat boges.
Les dones?
Quines? Les romanes.
I per què dius això?
Perquè ara volen manar. S'han cansat d'estar per casa fent les feines de la llar.
Ai, coi, i això és primer que vinguis així, gairebé mig despullat.
Però és que m'han de l'uniforme, i a més, violentament, m'han donat 10 mastegots i una puntada de peu. I és una sort que em veieu. Jo ja em veia mort.
No, pot ser això que ens expliques. Les dones s'han revoltat.
Les romanes feministes era l'alcaldessa i la regidora Margarita Valls. Apareixen amb l'armadura de guerra i amb molta determinació.
Què passa? És que no esteu acostumats que les dones vesteixin així. Nosaltres tenim tanta força en el cervell que podem fer més de 100 coses alhora.
Què és això de que les dones no tenim al cap res més? Que anem sempre ben bufones i a disposició dels homes com si fóssim mobles
vells?
Legionària, que acaba la reflexió, contundent.
Moltes gràcies, Angelina. Poc a poc vaig aprendre.
Sebastián Tejada d'Iniciativa feia de legionari i Cindy Rando de pastoreta.
On m'he d'apuntar? perquè des que he nascut he treballat com un ruc sense parar tot el dia. Doncs noia, mira que...
S'ha acabat. Apunta a la il·lusió. I acompanya'ns a fer la revolució.
Això no té aturador.
Em sembla una idea excel·lent. Totes les dones, d'acord, lluitarem pels nostres drets. Quin goig canviar la manera de conviure tots plegats. Quin goig ser les primeres en cercar la primavera de flors que han d'arribar.
L'escena dels polítics fent pastorets va acabar amb una cançó coral i entre aplaudiments del públic.
Doncs amb aquesta última funció dels pastorets de joventut artística acaba la temporada, la programació de l'Estel de Natzaret aquest Nadal. Aquesta escena còmica interpretada pels polítics de Calella estava escrita pel regidor Josep Torres. 4 minuts i mig i seran les dues, moment pels esports. Repàs a l'agenda de competició d'aquest passat cap de setmana. El Surís Calella de tenis taula ha començat l'any amb una derrota per 4-1 a la pista del Leca Enea d'Irun.
Les importants baixes calellenques, les de Gavi Fer i Sofia Schoenzang, han marcat el resultat final.
El Termotur Calella ha guanyat 3-4 a la pista del Mataró en un partit molt ajustat.
Una victòria en aquest partit era molt important per poder continuar mantenint les possibilitats per entrar a la zona d'ascens.
Segona derrota del Fundació Creu Groga de Waterpolo. Han perdut per 14-3 de pallissa davant el Club Natació L'Hospitalet.
El partit ha estat marcat pel joc dur dels locals i per un arbitratge desigual que ha perjudicat molt els nostres. Els nois de la Fundació en cap moment han trobat el seu lloc a l'aigua. Un clar exemple de que els calellencs no han estat bé és el fet que només han marcat 3 gols, molt lluny del seu nivell habitual.
Les noies del Club Bàsquet Calella remunten per guanyar el Granollers, un partit molt igualat que va acabar amb un marcador de 46-51 a favor de les calellenques.
L'equip femení del Club Bàsquet Calella ha aconseguit la primera victòria d'una sèrie de 3 partits seguits contra rivals directes.
I de la seva banda, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls suma una contundent victòria que podria ser clau al final de temporada.
Els verds i taronges han guanyat 76-47 al Sant Andreu Natzaret, un rival directe dels nostres per sortir de la zona baixa de la classificació. Els calellencs, conscients de la importància del maig, han sortit molt forts i amb una gran defensa han arribat a la mitja part guanyant 39-14. La segona meitat han seguit la mateixa tònica, arribant així la primera victòria del 2019.
En futbol, el Calella ha remuntat 2 cops un partit que acaba guanyant al minut 90.
El Club de Futbol Calella ha guanyat 3-2 al Molinos, rival directe a la lluita pel títol. El partit s'ha complicat quan al minut 6 els mataronins s'han avançat en el marcador.
Cal destacar el gran ambient a la graderia que ha ajudat el Calella a sumar aquests 3 punts importants. I en bitlles catalanes, doble victòria de Pequín i empat dels equips de Calella Marxa.
Gent de barri de Pequín han guanyat la doble partida que els enfrontava els rovellons de Pineda. Els nostres van ser molt superiors als pinedencs. D'altra banda, Calella Marxa Alfar ha empatat contra Bitlles Blanes i Calella Marxa Torretes han empatat contra Bistec Poc Fet.
Doncs aquí així va anar la jornada de Lliga de Bitlles Catalanes en la prèvia del torneig de Reis de Bitlles Catalanes que es va celebrar ahir diumenge al matí a la zona esportiva de la Muntanyeta. Andrea Medina, fins demà, gràcies.
Fins demà.
Acabarem amb el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
La previsió, com cada dia, amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta passada nit han pujat de les temperatures mínimes a conseqüència, sobretot, d'aquests núvols alts i mitjans que tapen el cel en aquestes primeres hores del dia, però que han d'anar a menys a mesura que avanci la jornada. No es tracta de cap canvi de temps important. Només aquests núvols que arriben es formen a conseqüència de la tramuntana que bufa i que en creuar el Pirineu forma aquests núvols mitjans que afecten bona part del territori català. D'entrada, les temperatures màximes seran semblants a les d'ahir, poden pujar una miqueta però poca cosa, cap als 16 graus al centre del dia, i els vents doncs seran força fluixos aquí a la costa maresmenca de component nord-nord-oest. Aquest matí a la tarda seran del sud-oest cap a la costa del Maresme nord i del sud-est a est a la costa del Maresme sud. Per tant, uns vents força diferenciats en funció de la zona on ens situem. La situació marítima tranquil·la arreu. Això sí, marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà continuarem parlant de domini del sol amb núvols prims i amb unes temperatures mínimes que baixaran i es normalitzaran una mica. Les màximes es mantindran semblants a les d'avui.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Menys de mig minut perquè sonin les senyals horàries de les dues i donem pas a les notícies en xarxa. Nosaltres posem el punt i final aquí a l'infomigdia d'avui dilluns 14 de gener, que començàvem aquesta última hora al voltant del cas del nadó maltractat a Pineda de Mar. Una última hora que passa per la concentració de rebuig que es farà aquesta tarda a les 7 davant l'Ajuntament de Pineda de Mar. Els ho explicarem aquí a Ràdio Calella. Fins demà. Adéu-siau.